Passa minut a 2:15. Parlàvem amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria Gispert. Bon dia, senyora presidenta.
Bon dia.
Que ha renovat forces aquest mes d'agost, no?
Era necessari,
Que calia, no?
Calia. Hem tingut un període de sessions de gener a juliol molt, molt intens. I jo crec que tots necessitàvem uns dies de descans i de no pensar gaire en res més que en descansar.
Agafar forces,
exacte,
en definitiva, no?
I hem vingut, jo crec que molta gent, però jo personalment he vingut amb moltes forces, amb molta il·lusió, amb ganes que tirem endavant.
És que tothom coincidia, ara fa una estona aquí al nostre programa, que el Parlament de Catalunya és cabdal en els mesos que venen, que en les seves mans, també, senyora presidenta, hi ha molta responsabilitat en aquests moments amb tot el que tenim al damunt la taula, no?
Molta, i també i sobretot en els partits. I en aquest punt jo espero que tots els partits siguin capaços de donar-se en compte del moment històric que estem vivint i de la situació que està vivint Catalunya. I el que ha dit vostè, el Parlament té un paper central i hem de treballar-hi perquè aquest paper central sigui ben rebut i puguem entendre què és el que vol la ciutadania.
Com s'imagina Catalunya d'aquí a 100 anys?
Ui, se'm fa molt difícil, però a la vista de la força que expressa la societat civil, que expressa la ciutadania, i amb la il·lusió de moltíssima, moltíssima gent, jo crec que Catalunya no serà el que és ara, sinó que anirà molt més enllà.
Es pot imaginar el que serà Catalunya? Perquè justament aquí és on està la clau, no?
Sí. Home, jo espero que siguin capaços que Catalunya arribi a tenir unes cotes d'autogovern molt grans, que pugui arribar a ser un estat propi, i que hagi aconseguit a través dels seus representants polítics una unitat que a vegades trobem a faltar.
Ja, és un llarg camí, no?
Molt, no és fàcil. És un llarg camí i no és fàcil. I jo crec que això també és important dir-ho i repetir-ho, perquè a vegades, quan un té la imatge d'un dia com el passat 11 de setembre o el de fa un any, la il·lusió és tan gran i les ganes de que sigui realitat allò que es demana és tan urgent que no se n'adonen de les dificultats que suposa arribar a allò que la gent vol. I, per tant, hem de ser capaços ara de, després de la rauxa de l'11 de setembre, posar el seny. I el seny significa ampliar al màxim aquesta taca d'oli que tenim molt estesa a favor del dret a decidir, però que la gent pugui saber què vol dir decidir, què vol dir la consulta i què és el que es vol per la Catalunya de demà.
O sigui, didàctica, no?
Molt. Jo crec que ho hem de ser. I que en aquest punt els polítics hem de ser capaços de ser-ho, de didàctics, pedagògics, però sobretot explicar lo bo i lo dolent, tot el que sigui, perquè ningú se senti cridat sense saber què és el que ha de votar.
No són unes eleccions del que estem parlant.
No. Estem parlant d'una consulta, però és una consulta molt i molt important. Uh-huh. Jo crec que és una consulta tan i tan important que per això tenim tants en contra de que es faci aquesta consulta, cosa que tampoc s'entén, perquè en definitiva és la pura democràcia. El que es demana és poder votar sí o no. Per tant, hem de treballar pel sí i pel no. Jo, precisament avui que tornem a reprendre la Comissió del Dret a Decidir, el que sempre he dit és que hem de convidar a persones a favor i a persones en contra perquè se sàpiguen les dues valoracions i sobretot per donar veu a aquelles persones que han de representar els que no han volgut estar en la Comissió del Dret a Decidir. En l'arc parlamentari en tenim dos partits que estan en contra, però no han volgut ser-hi a la Comissió del Dret a Decidir. I jo els hi vaig dir personalment que convidaria gent que farien de veu d'ells, perquè crec que hem de defensar la democràcia en tots els sentits.
Uh-huh. La gent, efectivament, el tema de la informació que diu vostè em sembla importantíssim, no? Perquè no estem parlant de unes eleccions que cada 4 anys es puguin celebrar i si la cosa no va bé canviem i tornem. Estem parlant del futur d'un país, no?
Estem parlant del futur i, per tant, hem de ser, com hem dit abans, molt didàctics i, sobretot, ocupar gran part del nostre temps per explicar què vol dir, perquè ens juguem el nostre futur i, per tant, hem de ser capaços de saber què s'ha de fer, com s'ha de fer, de la millor manera i de les formes més clares, però sobretot també perquè si un dia el que sigui es convoca una consulta, probablement la següent consulta, si fos necessària, no es podria fer ni en un any, ni en dos, ni en quatre. I, per tant, és absolutament necessari que tothom sàpiga què ha de fer.
Com ha vist vostè la carta que ha enviat a Mariano Rajoy, el president de la Generalitat? Ho dic perquè abans aquí al programa hi havia qui, més enllà de les primeres valoracions que es van fer, celebrava el que deia aquesta persona que havia significat no trobar-se amb una paret, per exemple, respecte a la qüestió de la reforma constitucional. No? Vostè, quina lectura n'ha fet d'aquesta carta?
Això és important. Jo abans comentava que, sent una carta molt breu, perquè és breu, te l'has de llegir dues vegades almenys per treure alguna conseqüència en aquest sentit positiva. Jo crec que sempre busquem allò que pot ser més optimista que pessimista. Quan diu diàleg sense data de caducitat, a mi m'ha fet pensar que l'any passat no va haver-hi diàleg. Va caducar el mateix dia i li van donant al president amb la porta al nas. Enguany no ha estat així. I li diu diàleg sense data de caducitat. I m'ha agradat la resposta en aquest sentit del president i dels partits quan han dit diàleg sí, però consulta també. Per tant, ha passat un any d'aquell 11 de setembre i d'aquí quatre dies d'aquell 20 de setembre en què es presentava la proposta del Parlament de Catalunya de pacte fiscal. Va haver-hi un no com a resposta. Han hagut eleccions pel mig, en una situació econòmica i social molt difícil a Catalunya, i ha arribat un 11 de setembre on ha sigut, jo diria, encara molt més important la manifestació de la gent que la de l'any passat, perquè ha estat una via de 400 quilòmetres amb una organització espectacular i amb una resposta espectacular, pacífica, festiva, democràtica, però demostrant que Catalunya es mobilitza. Davant d'això ve el diàleg, però no és suficient dir sense caducitat. Diàleg ja porten un any dialogant. El que hem d'intentar és que aquest diàleg fructifiqui i arribi a un possible acord entre els dos governs.
És complicadíssim tot, eh?
Molt complicat, perquè a més, a veure, Espanya és un país que no està acostumat a això, que estava organitzat d'una altra manera, que la seva història és d'uns governs i d'unes monarquies absolutistes. I Catalunya ha estat el contrari. Catalunya ha estat un país que des de l'edat mitjana ha sigut un país de pacte, de negociació, d'acords generals. Per tant, a nosaltres ens és difícil d'entendre la resposta de Madrid, però jo també entenc que a Madrid els és molt difícil donar una resposta diferent a la que han donat sempre. No ho poden entendre. I, per tant, jo crec que el diàleg és molt important, però que també la visió des de Catalunya d'aquests 11 de setembre, i parlo també de aquella del mes de juliol, jo crec que tot va començar fa 6 anys amb la sentència de l'Estatut, i des de Madrid no s'ha volgut assumir aquesta realitat. O van pensar que era prou poc important o que el temps ho esborraria tot. I el temps el que fa és anar marcant fites. I jo crec que potser de la carta del president Rajoy el que sí que podem extreure és que ja se n'adona que hi ha un problema i que, per tant, ha de ser capaç d'entomar-lo i de buscar solucions.
Que ràpid va tot, eh? Que lent, però que ràpid va tot.
Sí,
eh?
També, però és veritat el que vostè diu, lent i ràpid, oh, eh? Perquè a mi el mes de juliol va ser molt lent, però ja estem a mig setembre.
No, li dic també perquè si ens ho arriben a explicar, que en un any el discurs polític estaria en el punt que està, a mi, d'alguna manera, em recorda, evidentment, guardant tota la distància, recorda com tota la pressió social. Hem parlat de les primaveres àrabs, que era una conseqüència de grans moviments socials. Bé, aquí, lògicament, la situació és completament diferent, però també hi hauria una certa primavera, vull dir, un conjunt de gent molt important manifestant-se a la recerca d'alguna cosa, no?
Molt, molt. Realment, fa 6 anys, o fa 10, encara més, no hauríem dit que estaríem en el moment en què estem i vivint aquest moment. Però realment el que vostè diu, escolti, jo recordo l'any 1989 el mur de Berlín i ningú hauria dit mesos abans que això passaria. A vegades els fets importants de la història passen d'un dia a l'altre, però passen no perquè sí, sinó perquè ha hagut un moviment per sota, molt fort i molt permanent, que al final ha aconseguit el seu camí.
Aquesta tarda es presenta el manifest, justament el manifest que ha redactat el seu antecessor en el càrrec.
President Rigol.
El president Joan Rigol, efectivament, ho presentarà conjuntament amb el conseller de Presidència, el senyor Francesc Homs. La crida és claríssima, no?, que s'hi afegeixin...
El pacte nacional pel dret a decidir.
Exacte.
Jo vaig ser-hi el dia de la Constitució, es va fer en el Parlament, i eren 40 entitats que són, com si diguéssim, les primeres signants del pacte. Jo espero, tal com diu el president Rigol, que signin el contingut del missatge que es vol donar, que en definitiva és volem decidir el nostre futur. I no hi ha res més. S'ha intentat, i crec que amb això el president Rigol és una persona que té una gràcia especial per saber explicar les coses i dir-les, i que molta gent s'hi posi al costat. Per tant, crec que la decisió de que fos l'expresident Rigol ha estat molt bona, i a partir d'aquí saber quantes entitats s'hi podran sumar, perquè sembla, per el que ell m'ha explicat, que hi ha moltíssimes entitats que estan esperant demà per dir jo ja m'hi afegeixo.
Ja. Creu que el Partit Socialista, creu que Foment del Treball, que són probablement els dos grans objectius, ara mateix acabaran signant aquest pacte?
Jo vull confiar que sí, que el temps ajuda o bé a enrocar-se o bé a obrir-se. I jo crec que el missatge que ahir mateix el senyor Navarro deia en la Festa de la Rosa del dret a decidir és molt clar. En definitiva, el que planteja el pacte nacional és dret a decidir. No planteja una altra cosa.
No resulta un inconvenient el fet de que hi hagi ja qui situï molt a prop el dret a decidir juntament amb la independència, i
sí,
que aquest dret a decidir, que en principi fins i tot la gent que optava per el no a la independència, doncs potser s'estiguin fent una mica enrere?
Bé, jo crec que està en la línia del que dèiem al principi, de la capacitat d'explicar i la capacitat de ser didàctics. És fàcil dir dret a decidir vol dir independència sí o no. Encara no s'ha dit quina pregunta es farà. Si vostè se n'adona, el mateix president mai ha parlat de la paraula independència, precisament perquè creu que és un pas bastant més enllà, que potser avui no toca. Però jo crec que l'important és poder explicar que tu has de decidir sobre el teu futur i que hem de ser capaços de buscar una pregunta o preguntes que permetin visualitzar allò que tu vols pel teu futur, sense necessitat de caure només en la independència.
És la segona vegada que fa referència a una cosa. Abans també m'he quedat amb el tema del temps que hauria de passar des de la celebració d'una consulta a aquella altra segona consulta hipotètica,
sí,
en la qual se li plantegés al poble. Abans ha dit un any, dos anys, deu anys.
Clar, és que quins antecedents tenim? Les dues consultes del Canadà no es van poder fer immediatament. Per què? Perquè és una consulta molt i molt important. És, per entendre'ns, com quan un aprova la seva Constitució o el seu Estatut. Per molt que tu vulguis modificar-lo, no pots fer-ho en dos anys ni en tres. Miri el que va trigar a Catalunya i el malament que va sortir després, però el que va trigar a Catalunya, malgrat durant molts anys es van veure algunes necessitats. Doncs el cas de la consulta és, no consultes sobre la Diagonal, no consultes sobre col·locar un centre de negocis o un centre d'esbarjo, estàs consultant sobre el futur. Per tant, és lògic que Canadà trigués 10 anys entre una consulta i l'altra, i encara que ara s'ho tornen a plantejar, ja han passat anys de la darrera. Escòcia tenim l'exemple, ja comença la marxa enrere, no? Ja estem a 4 dies del 14 de setembre del 2014. No sé què faran, si sí o si no, però jo crec que no podem plantejar una consulta cada any o cada dos anys. Vaja, penso que no seria lo normal.
Què pensa de la majoria silenciosa, vostè?
Bé, és una majoria silenciosa que té tot el dret a votar i que tant si és favorable com no, el que jo crec que és important de fer-les arribar és que el seu dret democràtic és votar i que ningú els hi pot treure aquesta capacitat. I després estic convençuda que tant vostè com jo coneixem gent que no va anar perquè no està d'acord amb el lema de la via catalana, perquè, però sí està d'acord amb el dret a decidir a la consulta. Uh-huh. I després hi ha molta gent que diu sí que aniré, i després no va.
Aquest dissabte, crec que era aquest dissabte, Convergència va presentar una
campanya.
Una campanya que m'ha semblat francament molt interessant, no? Perquè anava a parlar, i el senyor Rull, el secretari d'organització, ho va dir tal qual, de que Catalunya era només un poble. Creu que tot plegat podria comportar el risc d'una certa fractura social?
Això és el que els que estan en contra de la consulta ho diuen i ho plantegen i en els seus discursos ho repeteixen. Podria ser, però jo crec que el que hem de fer precisament és evitar aquesta ruptura. Catalunya ha tingut molts moments difícils on es podia haver parlat i podia haver passat una certa fractura en la societat i no ha passat. I un exemple que posa molta gent a favor o en contra d'aquesta possibilitat és la llengua i la política d'immersió lingüística, i en canvi ha estat absolutament positiu, perquè ha sigut l'eina que realment ha ajudat a que totes les persones que han vingut de fora, sigui del territori espanyol, sigui d'altres continents, la llengua els ha unit i ha fet més de factor de cohesió i de convivència que no pas de separació. Per tant, jo crec que el que hem de fer és campanyes com aquesta. Quan deien pedagogia i didàctica, mm-hmm, aquesta és claríssimament una eina de poder explicar què és el que guanyes o què és el que pots perdre, però dient la veritat i dient que realment hi ha persones que les seves arrels són de fora, però són catalans, s'han fet catalans i se senten catalans, i que per tant és molt necessari poder explicar-los el bo i el dolent de la possibilitat d'una consulta.
Què pensa d'aquella gent que manifesta que sota la bandera s'estan tapant moltes coses?
Com què?
Com el tema dels pressupostos, de que no hi hagi pressupostos, no, la sortida de la crisi, la inactivitat del govern, són...
Ho he sentit, i jo crec que, veure, des dels partits polítics, molt sovint s'han de buscar arguments, a vegades amb raó i a vegades no, per poder desestabilitzar el govern. No oblidem que el govern és un govern que està en minoria i que té un suport parlamentari, però el govern és minoritari. I, per tant, és més fàcil la crítica que no pas quan tens un govern molt fort, un govern que té una majoria absoluta i que, a més, viu en un moment molt complicat i molt difícil. Perquè, clar, quan tu t'hi trobes amb un munt de deute públic, amb una incapacitat absoluta de poder tirar endavant uns pressupostos perquè només podràs fer que més retallades. I és un govern que no vol fer aquestes retallades, perquè jo crec que a cap govern li agrada començar a governar i retallar, és més fàcil la crítica, però jo crec que ningú s'amaga darrere de la bandera. Al contrari, jo crec que han estat capaços de dir: tenim un problema social, un problema econòmic, un problema nacional, i els hem d'atacar tots. I després, jo crec que el govern actual i altres partits també, tots estan d'acord en que Catalunya té dues ànimes, l'ànima social i l'ànima nacional. Tu no pots separar la una de l'altra, i quan un està treballant per un futur nacional millor, està treballant per un futur social millor. Ara, la crítica és... No pots dir que no hi hagi crítica, però a vegades jo també penso que seria bo que en moments tan complicats com ara, en alguna posició pogués haver més unitat. I una de les que jo crec que seria molt positiu en el proper debat de política general és que, davant d'aquest 11 de setembre, davant de l'11 de setembre passat, davant de la força i el dinamisme de la societat catalana i dels catalans i catalanes, i davant de la resposta del president de l'Estat espanyol, el president Mas, d'un sí però no o un no però sí, doncs hi hagi una resposta unitària de la majoria de partits del Parlament de Catalunya a favor del dret a decidir, com ja va haver-hi el 13 de març amb aquella declaració de sobirania.
Ahir la majoria de portades, efectivament, anaven amb aquest tema. Em va cridar molt l'atenció una portada interior, per entendre'ns, la del País. No sé si vostè el va llegir, i parlava de que s'ha rejuvenit la quantitat de gent que dorm fora al carrer, que dorm sota els caixers automàtics, no? Que la mitjana són 44 anys i la majoria són espanyols o catalans, eh? Em va cridar l'atenció perquè just al lloc on el que vaig comprar el diari es veia un nano. Jo el vaig veure, un noi jove, efectivament, dormint allà, no? Que dius, ostres, que jove, i a més crida l'atenció el fet de que és d'aquí, és
que
tot el respecte,
que és autòcton,
que és autòcton, no? No estem visualitzant probablement, o sigui, la il·lusió amb la que una part de la societat està vivint tot aquest moment, d'alguna manera no està passant un segon terme tot això.
No, a veure, jo crec que a una setmana de la Diada el que vostè diu i la reflexió que fa és lògica i l'hem de fer, perquè el que no podem és oblidar l'altra part invisible o que volem que sigui invisible. Però no és així. Jo crec que el tema de l'atur, el tema de les persones sense sostre, el tema de les persones més joves o més grans, que són les que estan més desvalgudes en moments de crisi econòmica com la que estem vivint, és un tema que constantment en el Parlament de Catalunya no només se'n parla, sinó que es discuteix, es debat i es prenen propostes de resolució en aquest sentit. El que passa és que no és fàcil de resoldre, no és fàcil de dir d'una tacada intentem que tota aquesta gent tingui sostre, pugui viure en una família, perquè com vostè diu, són gent jove, però són gent de 30, de 40 anys o de 70, que són majors d'edat i que decideixen ells sobre la seva situació. I el problema és que has d'anar molt enrere.
Clar.
Com ha passat tot això i buscar solucions reals i ràpides per a aquell cas, però sobretot preventives. I en un moment de crisi que ja no és curt, sinó llarg, que portem 6 anys d'una crisi bestial, és lògic que hi hagin casos que s'enquistin i que siguin realment aquestes situacions que vostè diu. Però no, jo crec que la setmana passada, que va ser una setmana de festa, d'alegria, de tot, després arribes a la crua realitat i saps que hi ha aquests casos o altres i que tu has de seguir treballant pel país. Per això jo dic, home, l'endemà de l'11 de setembre no pots fer una consulta. I això ho diu també el president del Consell Assessor pel Dret a Decidir, no? Perquè diu, hem de fer-la en un moment, en un dia, en què les coses es vegin clares relativament bé, no? Doncs el mateix. No podem dir, oi, ens hem oblidat de tot, no fem cas del que ens està passant. Sí, perquè el que ens està passant, si no posem solució, cada dia serà pitjor.
En el primer minut de l'entrevista vostè ha dit una cosa, molt ràpida, que jo crec que era molt interessant, quan li preguntava pel seu estiu i m'ha dit que efectivament havia agafat forces perquè aquest havia de ser un any complicat,
molt
aquest
complicat.
2014 ja, ens ve donada aquesta complicació. I vostè ha comentat, i aquesta incipient sembla sortir de la crisi.
Sí.
Creu que estem en aquesta via? Creu que estem a punt de deixar enrere com a mínim els números vermells i començar a veure-li la sortida del tema?
Jo crec que sí, però ho crec pel que he llegit, pel que notes a l'ambient, pel que parles en determinats sectors, que no són només els sectors més econòmics, sinó els sectors socials, i també pel que s'escriu en els mitjans de comunicació i pel que sembla que a la Unió Europea doncs els països més importants ja tenen números que surten de la crisi i ja donen una certa confiança que els països del sud, com Espanya, doncs també. Jo crec que sí, també li diré una altra cosa. Estem preparant ja a nivell del Parlament, a nivell del govern, els pressupostos del 2014. El 13 queden prorrogats, són el 2014. Són, d'entrada, els mateixos números que els del 2013. Per tant, ja no et planteges més reducció pressupostària. Si la fas és perquè millores d'una banda o empitjores d'una altra. Per tant, això també indica que el mateix govern, i en aquest sentit el conseller d'Economia i Finances, visualitza unes possibilitats diferents. També és cert que hi haurà potser un increment d'impostos o uns impostos nous. Però el missatge de dir si hem de reduir despesa serà a base d'incrementar impostos, no a base de reduir partides concretes. Per tant, jo crec que sí que podem donar un cert missatge d'esperança, que no podem quedar-nos amb això i que hem de ser capaços de seguir mantenint una certa austeritat com a principi, perquè durant molts anys hem viscut més del que estirant més el braç que la màniga, i el que hem de ser ara és molt curosos, ser capaç de ser austers com a principi i tirar endavant el país, encara que no serà igual que el que fa 10 anys, serà una altra manera de viure, però en la qual jo crec que els catalans han demostrat que ens anem acostumant.
Quin dels dos plens creu que li donarà més feina? El del dret a decidir o el dels pressupostos?
Ai, jo crec que per lo incert i per lo novedós, el del dret a decidir.
Sí?
Sí, perquè el dels pressupostos tenim un avantatge, és la llei més important del curs, però és una llei que està molt pautada, que el reglament del Parlament ja especifica exactament pas a pas tot el que s'ha de fer. I, per tant, no és tan complicat per al plenari del Parlament, perquè ja la feina es reparteix molt. És més complicat un debat de política general, sobretot per la banda de les propostes de resolució que puguin haver i que segur que n'hi hauran en relació a l'economia, al tema social i al tema del dret a decidir, però clar, el debat, el dia que sigui, sobre la proposta de consulta, jo crec que aquest en donarà molta feina.
El dia 11 de setembre vam fer una tertúlia, s'ho pot imaginar, la que vam convidar tots els partits polítics. Va haver-hi crítiques cap a la seva persona, per part del Partit Popular. El senyor Santi Rodríguez l'acusava a vostè de fer política partidista. Fa vostè política partidista, senyora Gispert?
No. Jo soc molt conscient del moment que vivim, molt conscient del paper institucional que estic vivint i que vaig rebre amb molta il·lusió ara fa mig any, i jo soc molt curosa a l'hora de les meves intervencions, pensant sobretot que sóc la presidenta de tots, i això ho repeteixo i ho repeteixo, i a més ho repeteixo no per mi mateixa, sinó perquè tothom se'n doni compte de que el meu paper no és fàcil en aquest sentit. Jo lamento que el Partit Popular en algun punt hagi agafat aquest discurs. No sé si és perquè li interessa doncs, intentar demostrar que realment el paper de la presidenta en aquest cas no és el neutral que ha de ser, però jo crec que s'equivoquen i els hi he dit.
Ja. Ens queden només 2 minuts per arribar a les 10. Venen temps interessants, m'imagino, i ara li parlo a la persona. Que clar, per molt que sigui la segona autoritat del país, és una persona. No? Deu ser interessant realment poder viure tot aquest moment des del càrrec que vostè té, no?
Sí, és molt interessant, és molt complicat, has de ser molt conscient del paper que tens, però realment no me'l canviaria per ningú, perquè crec que tots, tothom, en aquest cas, tots els catalans i catalanes que són demòcrates, que pensen que el país ha d'anar endavant, que pensen que la possibilitat de poder decidir el teu futur està a les teves mans, tothom està vivint un moment històric que realment no el viuran altres. Nosaltres vivim aquest, i aquest des de fa molts anys era impensable. Doncs imagini's, per mi, com a presidenta del Parlament, viure aquest moment i viure les experiències que haurem de viure dins del propi Parlament i aquella responsabilitat que tenim que siguem capaços de fer-lo el millor possible.
Ha estat de veritat un plaer, com sempre, d'altra banda, tenir-la en el nostre programa. Esperem que trigui una mica a perdre aquesta moranó, que encara conserva.
Sí. Jo crec
no?
que ja l'he perdut, la meitat ja l'he perdut.
Ja l'he perdut. Com a mínim que aquesta altra meitat duri uns quants dies i que
molt
sigui la conseqüència de que encara continua amb aquestes piles carregades
sí,
de les que
sí.
ens parlava al començament. Moltíssimes gràcies,
gràcies
senyora presidenta.
Gràcies a vostès.
La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, avui al matí a 4 bandes.